Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Encetem la darrera hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb una nova secció que s'incorpora a aquesta sisena temporada. Una secció en la que, un cop al mes, ens endinsarem en el món dels jocs de taula. Per això tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs ara, Sílvia, com bé has dit, inaugurem aquesta nova secció que ens acompanyarà durant aquesta sisena temporada del Penedès en xarxa. I per això en tenim a un especialista en jocs de taula. És el Víctor Gutiérrez i segurament el recordareu d'una temporada que vam fer un especial de Nadal. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Benvingut al nostre programa, el Penedès en xarxa, i en aquesta secció el que farem és parlar, sobretot, de jocs de taula. Un tema que sembla que amb els mòbils i amb tota la tecnologia que tenim al nostre abast ho hem deixat una mica fora de les nostres vides, oi?
Sí, sembla que sí, però realment hi ha molt món darrere tot això.
Uh-huh. Escolta, primera secció d'aquesta temporada, i de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, comencem la temporada bastant forts, perquè d'aquí una setmaneta, el 5 d'octubre, tenim la Fira. Ens anirem a Alemanya, més en concret a Essen, i allà és on es celebra el Spiel, que és la fira més gran de jocs de taula que hi ha.
Uh-huh.
Què trobarem a l'Spiel? Doncs, bueno, primer posaré una miqueta en context.
Vale.
L'Spiel és una fira comercial on els dissenyadors van a mostrar el seu treball a les diverses editorials, i les editorials també van a mostrar quins són els jocs nous que trauran.
Uh-huh.
A part d'això, què tenim? Anem a una miqueta de números. Això va començar el 1983 i a la primera fila, van venir 5.000 persones.
Wow.
Actualment estem rondant entre 150 i 200.000 persones durant els 4 dies que dura la fira.
Déu-n'hi-do. Es diu ràpid,
Sí, sí, 40 anys i hem pujat una burrada a la quantitat de gent. Uh-huh. O sigui, realment això demostra que no és un món que s'està morint.
Ja, al contrari, no?
Sí, cada cop hi ha més. Va haver-hi una caiguda de pandèmia, òbviament, perquè no es va poder celebrar, però estem repuntant una cosa exagerada.
I qui va a aquest tipus de fires?
Bona pregunta. A qui van? Com he dit abans, les editorials, els dissenyadors de jocs que estiguin buscant una editorial, i el públic que vulgui tenir un accés anticipat als jocs que sortiran. És com un previsualitzat del que sortirà durant l'any. Uh-huh. Aquí, principalment, veurem demos i prototips.
I ja s'ha filtrat alguna coseta de les novetats que hi haurà? O no, encara?
Sí, de fet, porto uns quants jocs calents que són els més esperats.
Mm-hmm. Doncs avanti.
Anem allà. Molt bé. Primer, una de les coses més sonades que tenim, que és una cosa molt esperada, és Everdell. Ja tenim diversos jocs d'Everdell. És un joc que va tenir molt bona acollida durant tota la seva història, tant les seves expansions com el joc base.
Uh-huh.
I aquí el que tenim és una nova edició que es diu Everdell Far Shore. És un joc que en diem Stand Alone. Forma part de la saga d'Everdell, però es pot jugar per si mateix.
Uh-huh.
Serà de 1 a 4 jugadors, durarà entre 40 i 80, 80 minuts.
Uh-huh.
Recomanat per edats a partir de 14 anys, i s'estima que el preu de mercat siguin uns 75-80 euros.
No està malament.
A nosaltres ens els portarà Maldito Games. Maldito Games és una casa molt gran. Aquesta, segurament, qui més qui menys, tindrà un joc de Maldito Games perquè és una de les més grans que hi ha.
Algun joc així que sigui conegut?
Ara mateix em pilles. Em sembla que... És que hi ha molts, i ja, clar, coneguts, jo conec els meus, però... però bueno, sí,
Maldito Games...
Sí, et faré... Segurament el mes que ve faci un documental sobre Maldito o sobre cases de jocs.
Vale, perfecte. Molt bé. Més cosetes.
Més cosetes que tenim. Nucleum. Aquest és un joc que està basat en un món... en un món a l'època del segle XIX, època victoriana, més en concret a Sajonia, i el que hem de fer és donar energia a un poble. Vale? Clar, això no ho he comentat. A l'Essen és una fira sobretot de jocs de tipus europeu. Si anem a quan vaig estar... a fent les seccions de l'any passat, recordem que un joc d'euro és un joc d'economia principalment, col·locació de treballadors, i no sol tenir daus. Uh-huh. Vale? És un joc més d'estratègia i de pensar.
Molt bé.
Vale? En aquest cas, Nucleum és el que considerem un euro pesat. O sigui, seria com un simulador d'Excel.
Vale.
Vale? És un joc on has de pensar molt, has de pensar molt bé el que faràs perquè tens unes accions molt limitades i l'estratègia en un torn se't pot anar a fer punyetes. Uh-huh. L'objectiu serà pues, amb urani anar generant electricitat per poder abastir un grup de cases o bueno, la major quantitat de cases que puguis. Uh-huh. Aquest joc ens el portarà Maldito Games, també. El Maldito ho porta tot.
El Maldito està que lo peta, no?
Sí, sí. Maldito és el que dic. És un dels principals que porten material.
Perquè Maldito seria editor. O què seria?
Sí, Maldito és editorial.
És editorial.
De fet, l'editorial original d'aquest joc és Board and Dice, però la traducció al castellà i tota l'edició en castellà la fa Maldito.
Vale,
cada país té la seva editorial que ho tradueix i ho exporta.
Vale, que seria com aquí dir Planeta, no? És a dir,
sí,
en el cas de llibres, no? En aquest cas.
Sí, correcte.
Uh-huh. Molt bé. Més cosetes.
Vale, bueno, Nucleum és d'1 a 4 jugadors, entre 60 i 150 minuts, és un joc relativament curt per ser un euro, i rondaria els 70 euros.
Uh-huh. Tots més o més estic veient que tots ronden... la mateixa quantitat econòmica, no?
Sí, més o menys solen ser... Depèn de la caixa. Aquests jocs porten bastanta xitxa.
Vale.
Llavors és habitual que siguin bastant... que pugin dels 30. Uh-huh. Vale, uh-huh. Què més tenim? Planeta Nubo, un altre que estem esperant. Aquest és un euro també basat en un món postapocalíptic. La Terra s'ha anat en orris, bueno, el que passa sempre, no? Contaminació, incendis, l'atmosfera està feta a caldo. I què tenim? La civilització ha aconseguit salvar-se gràcies a que hi havia unes sequoies gegants i han pogut col·locar assentaments a sobre d'aquestes sequoies. Uh-huh. I el nostre objectiu serà cultivar jardins d'oxigen perquè l'atmosfera torni a tenir una estabilitat i puguem sobreviure.
Uh-huh.
Aquest encara no se sap qui el portarà aquí a Espanya i tampoc sabem quin és el preu.
Uh-huh.
El que sí que sabem és que és de 1 a 4 jugadors i dura entre mitja hora i 2 hores.
Uau, pot durar molt, no?
Bueno, de fet, el d'abans durava més.
Sí,
120 minuts, 150.
Sí, sí, sí. Totalment d'acord. És veritat. Ara al dir-me hores és quan m'he descompensat jo ara.
Sí, bueno, de fet has de pensar que un euro quan vegis el nom euro, normalment seran d'entre 30 minuts i 4 hores.
Wow.
I 30 minuts sabent jugar molt i havent jugat moltes partides.
És a dir, són jocs d'aquells de sobretaula, que dic jo, però per empalmar amb el sopar.
Sí, aquest és per passar-te la tarda sencera. I, de fet, això li has de comptar una hora d'explicació.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, tenim... Són densets. L'Espiel és el que té. Jocs bastant densos. Vale. Què més tenim? White Castle. Aquest joc està basat en la cultura japonesa. Tenim un castell japonès i nosaltres emularem uns cortesans que han d'apropar-se al daimyo, que és el líder de... És com el rei. Llavors, el que anirem fent serà diverses seccions, anirem jugant amb uns daus que tindran un número. De fet, aquí estic dient daus, però els daus no es llencen. Els daus només es llencen quan prepares la partida i es queden uns números en concret. I amb aquests números tu podràs anar fent coses. I l'objectiu serà ser el més pilota. I en general serà ser qui li ha fet més la pilota al daimyo.
Al rei. Mira, una mica sí. Semblant a la vida normal, no?
No ho volia dir, però sí.
Escolta, Víctor, per fer un petit incís, els que creen aquests jocs tenen una creativitat brutal, però no deixem de veure el que seria moltes similituds amb la vida quotidiana, no? És a dir, la fi del món, pandèmies... estan basats una mica en la vida normal, d'alguna manera.
Sí, sí que és veritat que hi ha... Els jocs de tipus de gestió de recursos hi ha molta tendència a recrear història o a fer una espècie de i-si i anar una miqueta al futur. De fet, més endavant també hi haurà un que serà que el planeta també ha patat i hem d'anar a colonitzar un altre planeta i tindrem un parell de coses d'aquestes. Molt post-apocalíptic, completament d'acord. I l'altra part és això de anem a època victoriana o època dels shoguns.
Perfecte.
Vale, llavors, White Castle. Ens el porta de Vir. De 1 a 4 jugadors. Aquest durarà entre 60 i 80 minuts, aproximadament. I aquest sí, serà més barat, sortirà per 30 euros.
De Vir també és una de les cases conegudes, no, aquí?
Sí, de fet, es diu De Vir Iberia, o sigui, aquesta és nostra. Què més tenim? Evacuation. Veus, mira, aquest és el que et deia abans. La Terra ha tingut una catàstrofe climàtica, el món és inevitable, què hem de fer? Hem de sortir.
Clar.
I què farem? Doncs pues anirem pujant en naus que aniran a un altre planeta que hem detectat com a habitable i durant el trajecte haurem de fer que la gent que està dins de la nostra nau sigui feliç. Perquè mentre més feliç sigui la gent de la nostra nau, més punts guanyarem. I mentre més punts guanyem, més podrem construir el planeta de destí. De fet, un dels objectius per guanyar, això m'ha semblat real com la vida misma, hem de construir 3 estadis de futbol. I dame pan y dime tonto, no? Que deia?
Sí, així entretenim una mica a la població, no?
Sí.
Ostres, déu-n'hi-do els missatges que tenen aquests jocs de taula, eh?
Sí, increïble. Sí, sembla que no, però tenen xitxa.
Sí, tenen això, és a dir, és lúdic, no podem obviar que és creativitat pura, però sí que perquè la gent també, a banda de jugar, pugui pensar una mica, no?
Sí, a vegades sí que és veritat que falta una miqueta aquest pensament crític en els jugadors, perquè el que veiem normalment és, vale, tinc un joc, a veure com el guanyo. Però sí que és veritat que quan el veus des de fora o l'expliques, dius, ostres, és que aquí hi ha... Aquí has d'haver una crítica bastant bèstia.
Clar. Déu-n'hi-do.
Sí. Evacuation, llavors... de 1 a 4 jugadors, també, entre 60 i 150 minuts, Aquest rondaria uns 60 euros i ens el porta a Arrakis. Arrakis, no confondre amb el planeta de la saga Dune. Això és un altre Arrakis.
Vale.
Què més tenim per aquí? Això, tot el que estic dient, són els més esperats de l'Essen. Després aquí n'hi haurà, pues, compte que uns 3.000 més, igual. O sigui, hi ha una borrada de jocs que
3.000 no... jocs?
Clar, pensa que són 910... No, més de... Potser són més de 1.000 editors que estan allà portant els seus jocs. I no porten només un, a vegades porten tres o quatre.
Tots acaben sortint a la venda o no? O alguns sí, es queden si estan, pel camí?
Si estan a l'Essen, tard o aviat sortiran a la venda. O sigui, el que serveix a l'Essen és principalment per poder arribar al públic. Però el joc ja està desenvolupat, ja està produït, i sortirà a la venda durant l'any.
Quan poden trigar? Que... Ai, perdona, Víctor.
No, digues.
Quan poden trigar en fer un joc d'aquest tipus?
Depèn de la producció. Si és un joc senzill, podria ser un any, entre que es reuneixen els fons i s'arriba a la impressió final. Si estem parlant de jocs que tenen molta producció, de, per exemple, tinc miniatures de plàstic, o tinc uns components que han de ser una miqueta especials, doncs ja potser anem als 2 anys.
Déu-n'hi-do. Sí que trigant, no?
Sí, no és paciència. Després també estan... Bueno, en tema de jocs que triguen molt, hi ha una plataforma que es diu Kickstarter, que aquí a Catalunya tenim una que és Verkami, que hi ha gent que exposa els seus jocs i diu, mira, jo vull fer això, necessito tants diners.
Un crowdfunding, no? De tota la vida.
Sí, un crowdfunding. Llavors, la mitja que triguen aquests jocs són 2 anys. O sigui, si t'agrada esperar, això va perfecte per tu.
I de cost que pugui tenir un joc?
De cost per al productor?
Sí.
Això ho desconec, però imagino que seria aproximadament el 50% del preu final.
O sigui, la meitat, sí, més o menys.
Sí. Això després s'hauria d'afegir, pues, el transport, l'IVA i tota la història aquesta, que al final fa que el preu s'infli.
Déu-n'hi-do, I paciència pel que estic veient, és a dir, no és ràpid. Podria ser com una sèrie o... Bueno, potser no tant, no? Però una sèrie que sí, pot trigar, depèn de la producció, pot trigar 2 anys perfectament, i aquí ja estem parlant més o menys del mateix temps.
Sí, tranquil·lament. I aquí el pitjor és que tu veuràs el joc, tu el jugaràs, perquè en aquesta fira tu pots provar els jocs i diràs, ostres, aquest joc m'ha encantat, el necessito tenir. Pues ja pots esperar perquè no el tindràs. Clar. I trigaràs un any en tenir-lo.
Déu-n'hi-do. 4 minuts ens queden de secció. Víctor.
Vale, pues et dono els 2 últims i tanquem.
Vale.
Vale, tenim Arboria, que aquest és un joc, també hi ha hagut un cataclisme a la Terra, i aquí canvia una miqueta el paradigma. Som un esperit del bosc, ¿vale? Ja no som la humanitat o som algú que intenta fugir, sinó que som esperits del bosc que intenten recuperar el planeta. Funciona tot d'una forma bastant curiosa. Tindrem unes losetes i tindrem uns meeples, que bueno, són els ninos, que els anirem fent peregrinar per tot el tauler i ens aniran portant recursos. I d'aquesta manera, doncs, llavors podrem anar curant el bosc pagant les millores que necessitem fer. Vale, aquest joc és d'1 a 5 jugadors, entre 90 i 120 minuts, i preu recomanat serien uns 70 euros, també. Vale, i per últim, Age of Innovation. Aquest és de l'univers de Terra Mística, vale? És un altre joc també que és bastant durete. I aquí som arquitectes. Estem competint per veure qui construeix la ciutat més gran i la millor. No té gaire més, vale? O sigui, És una premissa simple, però té molta xitxa per sota. Això ens ho portarà Maldito, també. Ah, per cert, no he dit abans, l'Arbòria també ens el porta Maldito. Vale? D'un a cinc jugadors, entre 40 i 200 minuts, aquest sí que serà llarg, i aproximadament uns 80 euros. Això és el que podem esperar de l'Espil, bueno, el més esperat de l'Espil. Que dius, mira, no vull anar als jocs. Doncs mira, si vols anar a Essen, doncs pots mirar-te la mina de Gurga Park, la mina de Zollverein, que està considerada Patrimoni de la Humanitat, o el Garten Gurga Park, que és un jardí botànic, que és molt maco, també. Oh. O sigui que, si no t'agrada l'Espil, pues, pots anar a passejar per la ciutat, que no hi ha cap problema.
I deu ser molt maca, no?
Sí, Essen és una ciutat bastant maca.
Déu-n'hi-do, quantes novetats s'esperen en aquesta, que serà d'aquí una setmana, a casa, bueno, dues quasi, i sí que et demanaré que avui em recomanis un joc pels nostres oients.
Doncs mira, sortint del tema euros, anirem a una cosa que en diuen Ameritrash, ¿vale? Que són daus i una miqueta de gestió. Jo recomano un joc que es diu Merchants and Marauders, Mercaderes i Malandrines. És un joc on impersonarem uns pirates que poden anar per la via de la pirateria o poden dedicar-se a ser comerciants honrats i anar guanyant diners amb comerç just. I l'objectiu serà aconseguir 10 monedes. Ho explico molt simple, però després té molta més profunditat.
Déu-n'hi-do, té bona pinta, la veritat. Doncs, Víctor, ens trobem d'aquí un mes amb més novetats, amb més jocs, i sobretot deixem una mica els mòbils, que estan molt bé per la nostra vida quotidiana, però també passem una tarda amb qui vulguem, amb la família, amb amics, amb jocs que et fan rumiar important en aquesta vida, que no sigui simplement jugar per jugar, i res, esperant d'aquí un mes a veure què ens portes.
A veure què us porto.
Vinga, moltes gràcies, Víctor. Una abraçada.
A vosaltres, igualment.
Aquesta ha estat l'estrena del dia i, a més, avui hi ha dues retrobades. Una ja l'hem tingut amb el Tom Vilarrúbies i després del flash informatiu serà el torn de trobar-nos de nou amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Ens encaminem ara al tercer i últim flash de notícies de la mà de Tomeu Penya. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem en aquest darrer flash de notícies algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. El nou parc de Masmel de Calafell serà el més gran del municipi i tindrà 11.000 exemplars d'arbres, arbusts i plantes. El nou parc urbà de Masmel ja comença a fer-se realitat. Aquesta setmana han començat les obres i treballs per la seva creació. Serà una zona verda de 22.000 metres quadrats que actualment són un prat abandonat. Serà un gran pulmó en un espai central i accessible del municipi. De fet, el parc més gran que hi haurà, ja que supera el parc de la Sínia, que és actualment el més gran. Una idea del volum d'aquesta actuació és que s'hi plantaran 11.000 exemplars d'arbres, arbusts i plantes diverses. Però el més important no és aquesta xifra, sinó el conjunt del projecte. És una iniciativa global que toca tots els aspectes de sostenibilitat que ha de tenir un parc actual en el nostre entorn i que inclou també la gestió natural de les aigües de pluja per prevenir la inundabilitat i un projecte pedagògic per divulgar els valors de la natura, segons ha explicat el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, Aaron Marcos. El parc es fa en un terreny de propietat municipal situat entre els carrers Terra de Dalt, Terral de Baix i de l'Est. El projecte té un import d'€1.600.000. Té el seu origen en la participació ciutadana, concretament en els pressupostos participatius que organitza cada any l'Ajuntament. La policia local de Santa Margarida i els monjos intervé per evitar un cas continuat de presumpte maltractament animal. Dilluns passat, la policia local dels monjos va rebre la denúncia d'un voluntari de la protectora d'animals ADAP de Sant Martí Sarroca, afirmant que circulava per les xarxes socials l'enregistrament d'unes imatges filmades a Santa Margarida i els monjos, en les quals s'observa com un cadell de gos és agafat pel clatell i colpejat diverses vegades. Una vegada identificades les persones que apareixen a les imatges, una patrulla de la policia local es va personar al seu domicili situat a la zona de Tres Pins, on van entrevistar-se amb el propietari per tal que lliurés voluntàriament el gos o caldria obrir diligències penals per presumpte maltractament animal. La persona va lliurar l'animal, que es troba ara en bon estat, a càrrec de l'associació. Cal recordar que davant de qualsevol activitat sospitosa o acció presumptament delictiva és important la col·laboració ciutadana i donar avís a la policia local a través del telèfon 93 898 0031. Subirats participa dissabte al Benvinguts a Pagès. Es tracta de la gran festa de la pagesia catalana que promou la cultura de la pagesia i els productes de la terra a través d'activitats diverses al voltant de la gastronomia. Se celebra aquest cap de setmana i Subirats participa dissabte amb una passejada guiada a la tardor per veure el paisatge de vinya al municipi. Durant la passejada es descobriran les característiques de la cultura vitivinícola i es visitarà el productor de mel Camp Mallofré. El recorregut circular té una distància de 4 quilòmetres i és d'agradable realització i amb poca complexitat. Està pensat per gaudir amb família i amb amics. El punt de trobada de l'activitat és a Sant Pau d'Urdal. A banda, durant tot el cap de setmana de Benvinguts a Pagès, Bodega Sumarroca i Celler Eudal Massana ofereixen visites guiades al celler. I també hi prendran part els restaurants Celler d'Urdal, el Mirador de les Caves, l'hotel-restaurant Sol i Vi, Cal Xim i Cal Pere del Maset. I acabem amb castells. Els castells de Vilafranca completen el 3 i el 4 de 9 en folre i el 9 de 8 a la Diada de Sant Miquel amb la vista posada en Tots Sants. Els castellers de Vilafranca van actuar ahir al migdia a la plaça de la Constitució per la Diada de Sant Miquel, acompanyats pels moixiganguers d'Igualada. Cal destacar que abans de la Diada van inaugurar la placa commemorativa de la Torre de Nou en Forre Manilles que van descarregar en el mateix indret el 2016. Els castellers de Vilafranca van descarregar el 3 i el 4 de 9 en folre amb algunes estrenes al tronc i en tercera ronda van completar un 9 de 8 que mira a un pis més per Tots Sants sempre i quan hi hagi suficient gent als assajos d'aquí a l'1 de novembre per poder-lo treballar amb condicions.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
And now the end is near. so I face the final curtain.
Torna'l com si tu, el Penedès en xarxa, torna la nostra coach i psicòloga de referència, la Montserrat Ferraro, que ens acompanyarà cada dos dilluns per ajudar-nos amb el nostre dia a dia, amb les emocions i a ser nosaltres, per això, com ser tu. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre, ja ho sabeu.
T'estrenes avançada la temporada.
Sí.
Aquesta és la tercera setmana del programa i n'hi ha molts que el dia 1 de setembre ja recuperaven rutines i tornaven a la feina, però aviam, el setembre és un mes de reincorporació, de represa, d'anar fent. Hi ha qui fa vacances al setembre, potser encara hi és, d'anar tornant, i les activitats també no totes comencen el dia 1, sinó que n'hi ha moltes que comencen a partir del 15 o a finals de setembre.
Per o a l'octubre.
O a l'octubre, és veritat, o a l'octubre. Sí, sí. Per tant, encara estem en aquell període, en aquella terra de ningú, eh? D'acomiadar-se definitivament de les vacances,
sí, sí,
i d'encarar la nova temporada. I aquí calen eines, cal consell, cal ajuda, perquè menteix qui digui que no li costa. Comporta bé.
A tothom li costa. A tothom ens costa, malgrat que t'encanti la feina, i entenent que desconnectar és important, encara que potser ens queixarem de la parella o potser descobrirem coses que no havíem descobert abans, ja que estem més en contacte i abans no hi érem perquè estàvem molt ocupats treballant un i l'altre. Malgrat tot, és un canvi. Tot canvi té un altre ritme. I tenir disponibilitat d'un temps, l'utilitzis com l'utilitzis, a saber que entres amb un rigor d'horari, és diferent. Ens podem queixar del que podíem haver fet o voldríem fer o que hem descobert, però en certa manera és un canvi, tot canvi afecta. Vull dir, saps que entres com si entressis en un petit túnel i vas repetint aquesta jugada fins que hi hagi un altre espai, entre cometes, de certa llibertat, malgrat que t'agradi la teva feina.
Feies el símil del túnel, al final hi ha llum, oi?
Sí, sí, hi ha llum fixa, i a més no solament hi ha llum, sinó que hi ha foradets, així com els cotxes.
Esquetxes.
Exacte. Aleshores, sí, és un túnel perquè és com una ruta en la que dius, bueno, ara hi entro i tan fàcilment no me'n puc anar. Ara, senyores, senyors, sempre et pots despedir quan vulguis. La llibertat és de cadascú. El que passa és que té les seves conseqüències, evidentment.
No ens fustiguem, no? És humà que costi el canvi, dir adéu a l'estiu amb tot el que representa, les vacances, bàsicament, sí, i entrar en rutina.
Sí, és com aquell anunci que era molt divertit, que se sent, mama, no vull anar al col·le. Sent una veu, diu, com no has d'anar al col·le si ets el director? Doncs és que hi ha molta gent que no vol anar al col·le, que no vol tornar a la feina. I després sí que et fa també il·lusió, no? Perquè els nens, la motxilla nova, la roba, i que fa il·lusió. Però, en certa manera, clar, és un canvi, ja no tens aquella disponibilitat, per tant, aquest canvi també significa que ara entres amb l'altre ritme, no? I l'altre ritme és deures, coses, fa gràcia, si ets més petit, si ets més gran, com ja anticipes, contra més grans, més resistències.
El nostre cervell, com ens traeix.
Exacte, contra més grans, més resistències. Aleshores, el cervell ja fa una anticipació de cortisol, no d'endorfines, precisament, de dir, ara quan són les properes vacances. Mira, no hem de quedar només amb les vacances. El que necessito és no solament vacances, sinó cap de setmana, i no solament cap de setmana, sinó dia a dia. En quin moment jo desconnecto per poder seguir mantenint l'equilibri? O sigui, quin dia de la setmana jo em dedico pues, una estona a mi? Vull dir, començo el ritme, però, ostres, i si puc buscar aquell espai cada dia per dedicar-me un moment a mi? O dir, vinga, jo després allà quan arribi truco a un company, a una amiga, a un amic, i vull parlar una mica, a veure com li ha anat, com m'ha anat a mi. I és com, si et trobes amb aquella persona, és un moment d'interacció que té moltes endorfines. Si parles per telèfon amb aquella persona, també no té tanta intensitat perquè no és presencial, però les té perquè és un intercanvi. Si és per WhatsApp, algú té.
Ja no és el mateix.
Però jo us diré que no tant, perquè la connotació emocional no acaba de traslladar-se amb el llenguatge de WhatsApp, per ja posar un estàndard. Llenguatge WhatsApp, jo ja molts cops em diuen, és que li vaig dir i em va contestar, dic, quina cara va posar? No, home, no, era per WhatsApp. Dic, home, pues...
No és lo mismo.
No, perquè ens quedem amb la informació una mica sesgada.
Són aquelles converses, aquelles quedades que dius, faré, trucaré, quedarem, i que sovint procrastinem, no?
Sí,
es
perquè...
Es queden aparcades.
Clar, això és una altre tema que ens ocuparia, una altra sessió per recordar-ho, en el com ser jo mateixa, com ser tu, vull dir, com ser jo, com ser cadascú de nosaltres mateixos, no? el fet de no posar dia i hora. El fet de no visualitzar-ho és molt important. Jo treballo amb presa de consciència moltíssim. Val a dir que m'he trobat amb molta gent en el despatx que al reiniciar, de que havien avançat moltíssim entrenant, i és amb la presa de consciència. Aleshores, presa de consciència, el treball de les visualitzacions, de com t'imagines les coses, i després, si estàs més serè o més serena, com realment les vas poguent realitzar tal qual les penses o les imagines, evidentment, sempre que estàs basades en realitat, no? En el que vas a fer o en allò que tens que realitzar, com els esportistes quan visualitzen el seu exercici.
Dóna'ns tips, consells per a aquesta presa de consciència, per fer aquesta ruta que tu deies cap a la represa, aquesta transició, aquest pas pel túnel.
Sí, vaig. Ara volia dir això, que quan quedem no visualitzem el dia ni l'hora que quedarem, ni busquem un espai mental per ubicar aquesta quedada. Lo important és, quan diem, ei, quedem, truquem la setmana que ve per quedar un dia. Vale. Quan et va bé que et truqui? Busquem l'espai aquell per trucar-nos almenys.
Acotem.
Acotar. I l'altre és ja quedar. Quedem tal dia, tal hora. En aquí hi ha molta gent que està acostumada a les històries cavalleresques de l'edat mitja de tenir paraula.
Què vols dir?
Vull dir que quan quedes, potser no et truques, però si has quedat, et presentes. Hi ha molta gent que si no ens truquen per confirmar o no diuen res, no es presenten perquè es pensen que no. Llavors depèn del sistema educatiu i els valors que haguem tingut. I això és interessant.
Generacional, no? Potser
sí,
també.
Sí, això és interessant. Avui en dia necessites confirmar. Abans, com no teníem mòbils...
Aquí està.
I com realment ella tenim paraula, doncs quedàvem i quedàvem. Llavors, clar, això és així. Important, perquè ara anem a la ruta turística.
A la ruta aquesta pel túnel.
Important que quan diem per no procrastinar és posar dia i hora, i si és necessari ja ho canviarem.
I penseu que això, com deia la Montserrat, genera endorfines.
Sí.
I les necessitem, sobretot ara,
molt,
en aquesta
molt.
Transició.
La llista de plaers, la generació d'endorfines i les vitavives. Sobretot quan tornem. La ruta turística, on deies, què iniciem? Anem a veure diferents situacions, vull dir, o bé ens incorporem, o bé estem continuant treballant i ja farem vacances. En aquest moment hi ha gent que també per l'octubre fa vacances o que potser ja les està acabant perquè les ha agafat a meitat de setembre o al mes de setembre, i hi ha gent que potser pues, decideixen, que ho he sentit, estic jubilat, jo ara no, que hi ha molta gent, a partir de novembre me'n vaig a un país càlid i faig les meves vacances, perquè com les puc fer quan vulgui...
I aquí us quedeu.
Exacte, com les puc fer quan vulgui, bueno, pues clar, això ja faríem una menció, però no estaria dintre del cap mas d'incorporacions
de continuïtat. Si està jubilat, penso que aquest trànsit pel túnel és diferent.
És diferent,
eh?
És molt diferent perquè
és
pots...
Diferent.
Sí.
Tot i que hi ha molts avis i molts jubilats que s'encarreguen de nets i, per tant, també tenen una tornada a la rutina.
Els avis estan
escolar...
molt ocupats.
Sí.
Que necessiten deixar la cosa clara perquè, si no, acaben... Pues,
saturats.
Assumint responsabilitats que diuen, i ara què estic fent jo aquí quan tindria que marxar no sé on?
Doncs va, per tothom,
vale.
Sigui la situació que sigui, com transitem aquest
Mira,
túnel?
La incorporació és important que quan tornem de vacances es recomana psicològicament que no t'incorporis directament ja el dia següent. Està bé estirar vacances perquè et dona la impressió que allargues i ja està, arribes i el dia següent comences la feina.
Això no ho recomanes?
No, cadascú que ho faci com vulgui, com ho senti en aquell moment.
O com pugui, o li
com
deixin
pugui.
Fer la feina.
Exacte, perquè també depèn dels viatges o de la cosa que tu tinguis fer o quan t'incorporis. Si es pogués tenir un dia de relax, un dia de rentadores, un dia de valorar el bé que t'ho has passat, sentar-te, situar-te i anticipar...
I aquí sí que ens deixes anticipar?
Sí, anticipar és començaré la feina, valorar una mica com ho faré i buscar-te una distracció aquell dia. Vull dir, si vols...
No tots són rentadores
no,
i anticipar.
No, tots són rentadores. Pots sortir al cine, pots parlar amb un amic, et pots trobar... És buscar un dia amable, distret, però amb una certa relaxació que et permeti entrar més dolçament a la incorporació laboral. I aleshores, a la incorporació laboral, tens les teves fotos, tens els teus records, vull dir, segons el tipus de feina, estaràs més ocupat mentalment o més ocupat físicament, depèn. I aleshores, sempre hi ha aquests moments en què tu recordes o aquests moments en què comparteixes. Vaig anar aquí, què vas fer? Si hi ha una certa relació amable, agradable... Doncs interactues, expliques, ah, sí, és guai, mira, vam fer això, vaig fer l'altre, o senzillament ensenyar alguna foto, mira, vam veure això, hola, que xulo, i tu...
I això també genera endorfines?
Totalment, Tot això està generant endorfines. Quan tu recordes, generes endorfines. Quan tu ensenyes una foto, estàs ensenyant la foto, veient la foto, captant l'agradable reacció de l'altre i al mateix temps recordant i generant. Tot això genera endorfines perquè són petits plaers, moments de benestar. Aleshores, no necessitem una hemorràgia de satisfacció per generar endorfines. Les endorfines és purament... Ara mateix estem nosaltres aquí, ens girem, mirem per la finestra, veiem un arbre, una fulla verda, i l'impacte del verd amb un raig de sol ens està generant endorfines que entren pel sentit de la vista. O sigui, qualsevol impacte sensitiu, normal, genera endorfines.
No en som conscients, però passa.
Exacte. El que succeeix és que, si en som conscients, augmenta la dopamina. Per això el com ser tu és el fet de conèixer-nos a nosaltres mateixos, ser conscients, com bé parlàvem fa un moment.
La presa de consciència que deies.
La presa de consciència és donar-me en compte que m'estic donant compte que em dono compte. Vale? Aleshores, és curiós, perquè és així. Aleshores, dius, bé, ser conscient és agafar i donar-me'n aquella compte de que estic captant una sensació i que això per mi representa energia. I diu, ai, pues sí, clar, quina tonteria, oi? Veure una fulleta i que li dona el sol. Però això em genera endorfines. I les àvies, que ja tenien frases curioses, almenys, a més, que al·lucino, perquè molts cops quan parlo em surt, això ho he dit moltes vegades, me'n recordo d'ella, i és, un grano no hace granero, però ajuda al compañero. Això ho deia ella. Ella, clar, un impacte visual és un input, una sensació, és endorfines. Però aquest impacte visual, més un altre impacte visual, més un altre impacte visual, auditiu, sensitiu, recordar, o sigui,
tot suma.
Inputs que rebem, que ens generen endorfines, un cop van entrant bastantes, llavors es dona el canvi d'humor.
Clar, és que parlaves d'aquesta fulla, d'aquest verd, i ara estava pensant també una diferència important, és que a les vacances passem moltes més hores a l'aire lliure, sí, a l'exterior... I, clar, quan tornes a començar la teva rutina, un canvi important és que la gran majoria ens tornem a tancar moltes hores
en parets,
a l'espai de feina, entre parets. Sí. Que si veus la fulla, tens sort.
Exacte. Sí. Segons la feina, encara hi ha més parets i ordinador, i una pantalla d'ordinador que et projectes...
La llum blava, sí, sí.
Exacte, et projectes més enllà a través de l'ordinador per les feines que estàs fent. Aleshores, per això és important cada dia tenir aquell punt de desconnexió. No sols havent esperat a les vacances, sinó dient, anem a veure, jo ara faig una immersió a les quatre parets i l'ordinador, o la immersió a les quatre parets i pencar i fer la meva feina, com per exemple aquí la ràdio, o per exemple la televisió, o com per exemple un càmera, no? Aleshores, qualsevol tipus de feina així és buscar, molt bé, quan vagi a casa aniré caminant avui i passaré per allà que hi ha arbres, per exemple. Perquè arbres, no és cert, és cert que el contacte amb la natura a nosaltres ens genera un alt benestar. O sigui, és així de clar. Jo recordo quan era petita que deia que tenia ganes de verd. Sempre ho he atribuït, abans d'analitzar-ho, ho atribuïa que, com m'han acostumat molt, des de petita em van ficar una motxilla als 7 anys, a fer excursions, a anar a la UEC, a anar a l'esplai, a anar de campaments, sortíem amb la família d'excursió, anàvem de càmping, sortíem també a diferents llocs. He viatjat molt com a esportista en hotels, però bueno, els hotels era piscina i hotel, perquè era competicions, no?, de salts. Ara, ho atribuïa que havia viatjat molt, o que a l'estiu ens deixaven a Tordera o a Tona amb el meu cosí.
Però amb els anys has descobert que hi ha evidència científica darrere, no?
Evidentment, és que tots necessitem natura, i jo necessitava verd. Verd i vaques, perquè m'havia acostumat a veure les vaques a Martinet de la Cerdanya, que anàvem a acampar doncs, uns dies amb la família, anàvem a acampar una setmana abans de començar l'escola, que per mi allò era fantàstic, perquè havia fet una mica d'estiu de platja i després una setmaneta de càmping a Vilac, que era un poblet que ara ja ni existeix, la casa de la llet i la casa del telèfon, que era l'únic que anàvem a trucar per dir estem bé, i la casa de la llet per comprar la llet que després bullíem, cosa que ja no es fa. Doncs ara ja he tornat allà i ja les cases aquestes existeixen, però estan completament en runes, estan buides. I, bueno, tinc molts records. Aleshores, és evidència de que necessitem natura. Aleshores, no és solament esperar les vacances, sinó, vinga, com desconnecto a l'hora d'arribar a casa? Estem a llocs urbans o, a lo millor, estem en poblacions que no té tanta urbanització i podem escapar-nos una mica pel voltant. Vés a donar una volta allà on Notes una mica els pulmons d'aire, els arbres, les vinyes que tenim aquí, vale? Vull dir, vés a mirar. I recordo una vegada que en una boda d'uns amics jo deia, home, és que val la pena no oblidar-se del paisatge que tenim aquí. Jo he estat a Barcelona, jo sóc de Barcelona, vaig néixer allà, he estat molts anys, i al final quan venia aquí deia, és que jo camino i passejo amb el cotxe també i dic, no em vull oblidar d'això, m'ho repeteixo. I és important, per què? Perquè a vegades anem ensimismats en els nostres pensaments
i no veiem, és veritat.
I no som conscients del paisatge per on estàs passant i aquell paisatge t'està retribuint una alimentació energètica important i molta més si ets conscient, que és el que dèiem, perquè el fet de ser conscient genera dopamina i la dopamina no en va, va de la mà de la serotonina, que és la responsable d'estar més seren i més en calma. La dopamina és velocitat de reacció.
Això és important, eh? Parem aquí un moment perquè tantes vegades vas rumiant, ara faré això, faré allò...
Però... Sí, sí, passant de ja ho faré,
eh? Avançant, que deies, avançant, i no ets conscient per on passes, què veus...
Sí, sí.
I t'estàs perdent tot això que ara deies i aquesta possibilitat, aquest xute de dopamina, de bones sensacions, de bon rotllo al final, no?
Sí, per això és molt, jo els hi dic, és que penseu que quan els hi gravo una tècnica que està basada en el ioga, el budisme, el zen, que ve del concepte de sofrologia, però ja molt adaptat, que he fet amb psicologia i amb el doctorat i tot, i és que... No és una relaxació, m'explico, és un entrenament de la consciència per situar-te en l'aquí i l'ara, per poder dir, ai, espera, vull dir, surto un moment i que bé que estic ara passejant per aquí. Para un moment, ja pensaré després.
Clar, descansa, no?, els clar, pensaments.
Dius, i això com ho faig? Bueno, doncs entrenar, això s'entrena.
Sí?
Sí, jo...
No com... hi ha truc, eh?
No, s'entrena, perquè, de fet, jo que vinc del món de l'esport i sóc entrenadora també, és que és així, o sigui... Volem això, sí, com? Només dient-ho no és suficient. Has d'entrenar? Hem d'entrenar.
És que moltes vegades les ganes de fer coses o de canvis queden en el pla del pensament, no?
I no baixen.
Cerebral i
no baixen.
En la teoria,
sí.
I no anem més enllà.
S'ha de picar aquí el clatell perquè baixin, que baixin cap a baix i el posis en pràctica, que utilitzis les mans, els peus, i entrenis i utilitzis un exercici mental... Perdó. I visualitzis i entrenis. I quan entrenes, funciona. Jo estic contenta que hi ha hagut molta gent que ara ens hem vist i que havien entrenat i que diu, ostres, és que noto coses clares, que no és solament treballar, analitzar qui és la feina de la persona psicòloga o entrenar a nivell dels esportistes mentalment, sinó que ells entrenin en si mateix, que tinguin una eina, que és el que fem, i que puguin anar millorant, que es vagin compactant i que prenguin consciència. Llavors, un cop prens consciència, és que avances molt més en tot el que treballes. Avancem molt més. I mira, vull explicar-vos una anècdota, que és molt divertida.
I tant.
Perquè vaig fer uns cursos fa anys, el 2007 o així, 2008, i vaig anar amb gent gran de diferents llocs de Catalunya a través de la Diputació de Barcelona, igual que estava en Fundació La Caixa. I recordo un curs de la força del riure i gestió de les emocions a PAC del Penedès. I el que explico, li vaig demanar permís a la Maria per explicar-ho. No sé si ho he explicat algun cop, disculpeu si ho he explicat ja algun cop, però és que m'agrada molt, perquè jo estava parlant d'això, de la consciència, de ser conscient, i la Maria em diu, jo sé què és això. Dic, sí, Maria, 70 anys, la Maria. Diu, jo, al meu marit, li deia, Antonio, que ho havia explicat,
sí,
potser?
Sí, sí, ja me'n recordo, però torna.
Ho resumiré.
Que els oients és riuran.
És molt bo. Dius, Antonio, hem d'arreglar l'aixeta. Ja ho sé. Bueno, ja sé que ho saps, però és que l'hem d'arreglar. I no l'arreglàvem, vale? I l'altre, Antonio, hem d'anar a comprar el regal de la nena. Ja ho sé, no cal que m'ho diguis, ja ho sé. Sí, però no quedàvem, no buscàvem forat. I així moltíssimes coses. I llavors la Maria deia, jo un dia em vaig cansar, de tant ja ho sé, però no ho fem, vale? Aleshores hi vaig agafar la mula, la vaig entrar a casa i la vaig ficar dintre la banyera. Podeu imaginar-vos que en aquell moment el resta de companyes de la sessió deien, Maria, vas fer això? Perquè, clar, PAC dels Penedès, en aquell moment 400 habitants, es coneixien molt tots, no tothom. I llavors diu, pues sí, la vaig ficar a la mula i la vaig posar a jupideta a dintre la banyera. I el meu Antonio, quan va arribar, va entrar, passar per davant de la cuina, diu, hola, jo li dic, hola, i se me'n va al lavabo, i quan entra, veu la mula a la banyera, em diu, Maria, la mula està a la banyera. I jo li vaig dir, ja ho sé, apanya't. Una cosa és saber les coses i l'altra prendre consciència d'elles. Prendre consciència és saber-ho. Clar, evidentment tothom va riure allà, però és que em va fer gràcia perquè era cert. 70 anys i ella deia, clar, això és prendre consciència. A mi, que sàpiguis les coses, em sembla estupendo, però dona't compte, que és la frase, dona't compte que les hem de fer i no procrastinem, com deies tu abans, posem dia i hora, perquè si no posem dia i hora no les farem mai. Aleshores, prendre consciència és quelcom molt important i el prendre consciència s'entrena i el connectar amb les teves imatges s'entrena. Aleshores, no voldria que acabessin la sessió sense dir incorporació, totes les eines de la incorporació i totes les eines de continuïtat. No és gens fàcil, encara que tinguis l'esperança de tenir les vacances, la continuïtat aquesta, de dir, encara no he fet vacances, he passat un agost o un estiu, es diu estiu, vull dir, tinguis vacances o no, és a l'estiu. Aleshores, l'he passada treballant i ara ja tinc l'esperança de vacances, però tampoc és fàcil passar-ho a l'estiu treballant amb les calors i les temperatures que també està fent, que són una mica més exagerades fins i tot. Aleshores, això comporta un desgast i una fatiga. Jo, una cosa que, a veure, sempre recomano el complement, els vitamínics, que sempre van bé perquè dius, bueno, és igual, jo puc amb tot. Bueno, però una mica d'ajuda, perquè el que és les pobres neurones amb tanta escalfor, li paguem xorro d'aire condicionat, però quan estan allà en plena calor que surts al carrer, es dilaten i van més lentes. Aleshores, una jalea real, una coseta així, que no en tinc cap de tant per cent. Per això, senzillament, són recomanacions d'experiències de tota la vida, perquè psicofisiològicament van molt bé. Per tant, tinguem incorporació o continuïtat, busquem respirs al dia que ens puguin connectar amb la natura i ens facilitin que connectem amb nosaltres mateixos per poder seguir continuant.
Quina il·lusió retrobar-te i escoltar-te. Ho podreu fer a partir d'avui, cada dos dilluns, aquí al Penedès en xarxa. Gràcies, Montserrat Ferraro. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment. Bona setmana.
Nosaltres anem acabant, és qüestió de segons, i posarem punt i seguit aquest dilluns 25 de setembre. Demà hi tornem, de 9 a 12, com cada matí. Que vagi molt bé el dilluns. Adéu-siau.